Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Propi de l'actualitat, el de Rodrigo Rato. El govern espanyol insisteix en la independència de l'agència tributària i treu pit pel setge al frau fiscal en ple escàndol per la investigació a qui va ser vicepresident econòmic del govern espanyol i ministre d'Economia, com també director gerent del Fons Monetari Internacional. És la notícia del dia, sens dubte, acompanyada de molta polèmica i de picabaralla política. Avui volem saber més coses i analitzar aquesta qüestió en un mirador que us acompanyarà com cada dia de dilluns a divendres fins a les 8 del vespre. Salutacions del Mario Ramírez i la Mari Duarte a les vies de so, la Blanca Aranyó a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa. També volem parlar amb un altre nom propi de l'actualitat en les últimes hores, el de Sor Lucía Caram, aquesta monja dominica de Manresa que es va convertir ahir a la nit en la catalana de l'any 2014. Intentarem conversar amb ella uns minuts durant la propera estona. Però abans, mentrestant, saludem Ignasi Ferreres, exconseller de Treball i també actualment president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Senyor Ferreres, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
També tenim amb nosaltres Teresa Carreras, que és membre de la Junta de l'Associació Catalana de Periodistes Europeus. Ho he dit bé, no?
No.
No.
Associació de Periodistes Europeus
Catalunya.
De Catalunya. Però és igual.
Bé, és dir
és
el mateix,
quasi el mateix.
Li agraeixo la correcció perquè el nom oficial és el que és.
Exacte.
I em sembla que normalment l'he dit bé, però avui...
Sí, cap problema.
Bé, Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. Correcte. Com va tot? Bé?
Bé, tot bé, sí.
Bé, doncs, Hisenda ha donat, no sé si dir un cop d'efecte, però la realitat és la que és. Rodrigo Rato, ahir detingut, les imatges que ens dona avui la premsa i ens ofereixen les xarxes socials són clares. Amb totes les precaucions, és un cas de gran incidència política, aquest.
Bueno,
no sé, ens toquen sí, temes difícils.
Tema, ja veuen que entro amb el tema.
Aquest tema plou sobre mullat, en el sentit de que, per una banda, s'ha de partir del principi de presumpció d'innocència, per tant, quan hi ha investigacions, o sigui, actuacions policials, no per això un és delinqüent, perquè hi ha aquest principi que em sembla bàsic i ètic de la presumpció d'innocència. En aquest cas, malgrat tot, em dona la impressió que plou sobre mullat. Per què? Perquè és la tercera actuació, digue, el tercer bloc de fets en els que el senyor Rato està involucrat. I això, diguem-ne, a la vista de pocs anys. O sigui, amb la perspectiva de pocs anys enrere, concretament. La primera actuació, que podria haver-ne més, però vull dir les més evidents i més properes amb el temps, són quan es va col·locar Bankia a cotitzar en borsa, que es veu que es va fer un sistema doncs, que pel qual molta gent van subscriure i van convertir preferents, per exemple, en accions de Bankia, i llavors resulta que aquestes accions al final van valdre molt poc, per entendre's, respecte al tipus de conversió. Allò van dir, si, escolti, vostè té 1.000 euros amb preferents, doncs vinga, compri accions, etcètera, i després això li va quedar amb una petita part. I, per tant, hi ha molta gent que es van sentir estafats.
Deixi'm dir una cosa, perdoni, senyor Ferreres, jo sóc de Mataró,
sí.
A Mataró hi ha molts estafats per les preferents, i no és que es van sentir estafats, és que estan arruïnats. Bueno. Hi ha molta gent que està arruïnada per aquest tema. Per tant, vostè ho ha dit bé, és el tercer cas Per tant,
només havia començat amb el primer.
Sí, ja sabia, que n'hi havia tres.
Ja sabia, diguem-ne, el cas de Mataró, tres. Perquè, a més, això va ser una herència, dit així, de la Caixa Laietana.
Exactament.
Perquè Bankia, diguem-ne, va ser la fusió de 7 caixes d'estalvi que estaven totes penjades o mig quebrades, per entendre.
Jo el que vull dir és que no hi ha res que justifiqui la presumpció d'innocència en una persona, o la presumpció d'innocència l'hem de justificar. Però quan hi ha gent que ha perdut 150.000, jo els conec, euros, estalvis de tota la vida, i que ara no tenen res de res, i una persona que se'n va de rosites, com diuen en
jo no
castellà.
Nego
però
absolut,
perdoni que l'hagi interromput.
Més conec algunes persones, potser no en aquest cas d'aquesta caixa, potser alguna altra, que va ser, van enganxar també molts diners, els seus estalvis o de la família van enganxar allà.
I vull dir,
o
sigui, en aquest cas, només una cosa...
En absolut no volia treure cap... diguem-ne, cap culpabilitat. Jo senzillament dic que
algú té la culpa. Jo sí que vull treure culpabilitats.
Dic, o sigui, una operació financera pot anar bé o malament. Sí. Aquesta és malament. Però, i si ha anat malament, pot ser que sigui per diguem-ne, no. Perquè ha anat malament, perquè ha sigut una gestió que ha anat malament, o per culpa, o si causa culposa, això vull dir.
Pues
i, per tant,
això,
això ho han de determinar els tribunals, per entendre'ns.
Sí, ja ho han determinat. Aspecte, ja ho han determinat. I...
Bueno, aquesta seria la primera, però hem de tindre'ns això.
Exacte.
Perquè ja es va fer una presentació d'uns estats comptables, que després es van demostrar trapos que semblava que eren arreglats, per entendre's, a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, que és la quina, diguem-ne, institució que ha de vetllar, doncs, perquè això, una entrada d'una empresa en borsa, cotitzar en borsa, amb accions, convertir-la en accions, doncs es faci segons les regles del bon joc. El segon tema que el va agafar amb ell va ser el tema de les targes black, les fosques aquestes de la caixa Madrid, això que quan era la Caixa Madrid, doncs es van també... bueno, ell va ser president d'aquesta entitat. El tema és la certa és que el va posar abans en marxa ja a l'anterior president, però un senyor que ha sigut ministre i vicepresident econòmic del govern i director general o president del Fons Monetari Internacional, etc., no podia alegar ignorància per entendre sobre la qüestió. Dic això doncs, perquè, diguem-ne, això s'ha considerat, ha sigut també un escàndol reiterat, doncs, de l'ús d'aquestes targes, que en realitat era per pagar doncs, sobresous o per pagar diners d'això, que després no cotitzaven. A part del perjudici que podia ser per la pròpia Caixa, en aquest cas Caja de Madrid, no cotitzaven fiscalment i, per tant, també, diguem-ne, eren no gens correctes. I ara, tercera, aquesta, el frau, la detenció i alliberament que hi va haver durant el dia d'ahir, doncs, amb el qual se'l acusa d'evasió de capitals i de trifulgues dineràries, per entendre's. Per tant, això he dit jo que plou sobre mullat, i diguem-ne, a mi em mereixen sempre compassió doncs, totes les persones, especialment els de les preferents, per entendre's, els perjudicats, però en principi em sap greu també doncs, que aquests senyors prediquin aquest mal exemple.
Doncs jo només molt breument, perquè potser ja tens a la senyora... A la Sor Lucía Caram.
La tenim a punt, però tranquil·la.
Per tant, que
tranquil·la.
No vull prendre-li ni un minut, que és important que ella pugui parlar, però jo sí que vull posar en valor l'actuació que l'alcalde de Mataró, el senyor Joan Mora, va tenir amb el tema de les preferents, i, per no entrar en el tema de les preferents, dir que, evidentment, la presumpció d'innocència és important, però que ningú no es creu això que diu el govern, que és una cosa privada. Si una persona privadament no té uns comportaments ètics, públicament no els tindrà. Per tant, que jo no gastaria molt de temps en justificar coses que per mi són del tot injustificables. Del PP han dit que el senyor Rodrigo Rato és un dels actius més importants de la història econòmica d'Espanya. Per favor.
En tot cas, si la justícia ha d'investigar...
La justícia
i actuar...
ha de ser justa, el primer.
Això, per això, per això.
Primer ha de ser justa.
I en tot cas, també el govern espanyol ha dit la seva sobre el fet que aquesta investigació fa temps que es feia i que aquí no valen sentiments, ni companyerisme de partit...
I no li
etc.
Volia portar la contrària, senyor Ferreres, en absolut, però és que realment el tema de les preferents és un tema que cou molt.
Posem l'accent en aspectes diferents, no estem pas amb visions
amb una discrepància frontal, sí. Certament. Ara continuem, recuperarem alguns aspectes d'aquest tema, però ara sí que hem pogut connectar, com anunciàvem al principi del programa, amb Sor Lucía Caram. Lucía Caram, dominica, ha estat reconeguda, escollida... amb el Premi Català de l'Any en la gala que cada any organitzen el Periódico de Catalunya i TV3. Ha estat una elecció, com cada any, per votació popular. Aquesta religiosa, fem una molt breu síntesi històrica, va arribar a l'Argentina ara fa 20 anys i de seguida va ser coneguda com la religiosa dels mots encreuats amb el llibre El Evangelio en Crucigrames. També va començar a destacar pel seu compromís en l'acció social, primer ajudant gent del seu país, de l'Argentina, i després amb grans projectes aquí a Catalunya, com és el cas els últims anys d'un banc dels aliments a la capital del Bages. Ens escolta ja en directe Lucía Caram. Sor Lucía Caram, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda, Ignasi.
I moltes felicitats per aquest reconeixement tan important com és el de Catalana de l'any.
Catalana, no
català,
catalana.
Moltíssimes gràcies.
Sí.
Catalana i, mira, una argentina catalana de l'any. No?
Exactament. Felicitats, també.
Això em va sorprendre primer quan es van trucar per dir-m'ho i després, la veritat, jo estava convençuda que... Estic convençuda que la causa per la que estic treballant s'ho val, que la gent manifesta molta sintonia, però estava convençuda que la persona que tindria aquest reconeixement seria en Jordi Évole, a qui admiro, i vull dir que m'ha sobtat molt que avui, per exemple, em van trucar els pares del Jordi Évole per felicitar-me i per dir-me que el seu fill, si és, donava un suport a la meva candidatura, perquè pensaven que la meva causa, que era la causa de tots, pues és la que en aquest moment tenia que ser reconeguda. Una generositat sense límits, m'ha semblat, per part del Jordi i per part dels seus pares, no?
Uh-huh.
Per tant, penso que no és un reconeixement a la meva persona, sinó a tota una feina que estic fent amb un equip de gent i amb un país que vol implicar-se en la lluita contra la pobresa i contra l'exclusió.
Certament, el fet que vostè sigui argentina, ja que ha començat referint-se a això, ho destaquem, diu també molt del que és la integració de molta gent nascuda a fora aquí a Catalunya entre nosaltres. Permeti'm que ho digui així, perquè ens hem de sentir orgullosos els catalans de tenir una catalana de l'any nascuda a l'Argentina. Vol dir que els catalans han valorat molt la seva integració entre nosaltres.
Sí, és que a mi m'ho van posar molt fàcil des del començament, no? Jo, com a curiositat, explico que quan vaig decidir venir a Catalunya no m'ho van posar fàcil en la federació en la que jo estava. El general del Dominic se'm va dir que podia escollir el convent que jo volgués. I abans de venir aquí a Catalunya, el padre Juan José Gallego, que ara està al convent de Bailén, en Barcelona,
sí,
acabava d'arribar de Portugal, és l'exorcista de la diòcesi.
Sí, sí, el coneixem.
I quan jo posava això, que vingués aquí a Catalunya, se'm va dir, mira, Sor Lucía, te pido dos cosas. Primero, cree en Dios más que nunca, y segundo, aprende el catalán. Y me veía un leonés, ¿eh?
Sí,
agafar el pèl de la lletra, no? I les monges de la meva comunitat també, no? Per tant, arribar en aquell moment, fa 21 anys a Manresa, en aquell moment, vull dir que la comunitat, la majoria de les meves germanes comunitat no eren catalanes, però feien un esforç a través de la litúrgia i la gent que venia, pues, m'ho facilitaven absolutament tot, no? Em vaig dedicar els primers mesos, fonamentalment, és veritat, a nivell digui-digui, ja es nota el meu nivell de català, també, que és nivell digui-digui.
No, però està molt bé, està molt bé.
A aprendre la llengua, perquè entenc que la llengua és part de la cultura, de la idiosincràsia i la forma de ser d'un poble, no? I fent aquest esforç em vaig sentir molt acollida per la gent, no? Jo sempre dic que jo soc argentina de naixement, de Socarrels, però que soc catalana, primer per adopció, segon per opció, i ara, a més a més, per devoció.
Uh-huh. Doncs moltes felicitats, novament. Tenim aquí a l'estudi de Ràdio Estel Teresa Carreras, ja l'ha pogut escoltar, i també el senyor Ignasi Ferreras. Vaja, que segur que ni que sigui amb dues paraules la feliciten, també.
I tant, jo la felicito perquè la segueixo i penso que, com ella ha dit, està fent una molt bona feina, però no només ella, sinó ella i el seu equip. Felicitats.
Sí, jo també la felicito, me'n faig molt content. I voldria dir-li una cosa que la millor, diguem-ne, no és que contradigui, però és un altre matís respecte al que ha dit el vostre presentador, l'Ignasi, que és, vostè crec que no l'han premiat per ser argentino-catalana, encara que ho és, i és un bon exemple d'integració.
Naturalment,
jo crec que ho han fet per les seves actuacions i els seus missatges.
Sí, sí, que és el més important, naturalment.
Encara més important.
Missatges com a catalana d'adopció, en aquest cas, perquè vostè viu a Catalunya, li han donat perquè viu a Catalunya, això està clar.
Home, jo no puc més que agrair aquesta feina i he de reconèixer que la força per fer el que estic fent, en ve de dues parts, fonamentalment una, per mi és la força de l'Evangeli, que és el que manté la meva vida, i, per altra banda, la força que em dona la gent que està fent camí a mi en aquesta lluita per la dignitat i les oportunitats per tots.
Una qüestió, germana Lucía Caram, que no li volem robar massa temps, que avui haurà rebut moltes felicitacions. Vostè és religiosa d'un convent on es fa vida monàstica i... Sí. Viu en el món. Publicava ara fa més d'un any un conegut llibre, Mi claustro es el mundo, ara fa 2 anys, si no recordo malament. Per tant, vostè ha combinat molt la vida monàstica al convent de les Dominiques de Manresa amb la vida al carrer. Segur que moltes vegades li han preguntat, però vostè és religiosa i com és que és tan mediàtica, com és que fa tanta feina d'acció social? Potser no s'hauria de dedicar més al convent. Què diu vostè quan li pregunten això?
Jo penso que a vegades agafem compromisos que des de fora podem dir que sembla que ni Déu els pot canviar, no? Jo crec que hem de ser fidels als signes dels temps. Jo mai no havia proposat que faria el que estic fent. Va ser molt temps de búsqueda, a veure què és el que volia Déu, però els clams i els crits de moltíssima gent que estava en la situació d'exclusió social van arribar al convent. I això va posar la nostra vida a potes en l'aire, podem dir d'alguna manera, i em va mobilitzar per intentar donar respostes. I a partir d'aquí m'he deixat portar, sent molt fidel a la vida en comunitat, cuidant molt els meus espais de pregària, aixecant-me molt d'hora per poder tenir aquests moments que realment necessito per pregar també amb la comunitat. I el que estic fent és intentar donar resposta des de l'Evangeli, que penso que l'Evangeli és molt més que les normes i que el que ens pugui sentar en qualsevol moment. Jo penso que és una força, una passió i una forma de donar resposta i d'estar present en el món, no? Uh-huh. Jo espero que passi aquesta crisi i poder tenir una mica més de temps per dedicar-me a la vida contemplativa intraclaustre. Però, bueno, jo dic que el claustre és el món, no? Ho he dit en el meu primer llibre.
Efectivament.
I ara publico un altre llibre que es diu Sor Lucía se confiesa. I ell t'explica, bueno, pues, la lluita aquesta, amor, per donar resposta a lo que estem veient i, per altra banda, també la lluita interior quan un té més necessitat i moltes més ganes de tenir aquests moments de tranquil·litat, però, per altra banda, sent que l'esperit l'empeny a donar resposta i estar allà on sigui necessari. I si els mitjans de comunicació m'escolten, el que m'interessa és que el foc no estigui posat en mi, sinó en les causes per les que estic treballant, no? Intentaria no ser la veu dels que no tenen veu, sinó facilitar que ressoni pels mitjans la veu dels que no tenen veu.
Doncs, com deia l'arcabisbe Romero, futur beat, eh? Ser la veu del sense veu és el missatge més evangèlic, sens dubte. Sabem que té en marxa aquest Banc dels Aliments, altres projectes d'ajuda a molta gent. Ara no tenim temps de comentar-los tots, tindrem ocasió de fer-ho en properes ocasions. Agraïm molt a Sor Lucía Caram la seva presència avui entre nosaltres. Teresa Carreras li vol fer una última pregunta molt breu i jo una altra.
Simplement només dir que felicito doncs, els companys que l'han escollit, els mitjans, el mitjà que l'ha escollit, el periòdico, perquè moltes vegades els diaris es deixen portar per l'espectacle i hauria sigut potser més fàcil, com ha dit Sor Lucía, premiar el Jordi Évole. El coneixem tots, no sé què, etcètera. I, en canvi, s'ha anat, potser, amb més en profunditat. El Jordi Évole fa una magnífica feina, però...
De fet, som tots els catalans els que hi podíem votar.
Sí,
no
sí,
és ben
sí.
bé el periòdico
no,
sol.
No, però em refereixo a que tant, en els mitjans a vegades es peca d'espectacle. En aquest cas s'ha anat a la profunditat.
Doncs
simplement volia deixar...
Només li vull preguntar per acabar, Sor Lucía Caram, què espera del Papa Francesc, vostè que va rebre ara fa 2 anys amb tant entusiasme, com moltíssims catòlics més, l'elecció del pontífex actual?
Desitjo que pugui mantenir les finestres de l'Església obertes perquè continuï circulant l'aire de l'esperit que ens porta moltes notícies de la bona notícia de l'Evangeli de Jesús i que ens ajudi a viure amb llibertat. Més enllà de les estructures i de les normes i de tot això, però penso que el que ens fa entendre és que l'Evangeli és molt més que les estructures i molt més que l'Església. És un estil de vida i la lluita per instaurar un nou ordre. No? I penso que Francesc és un home fidel a l'esperit i que ens està donant el que en aquest moment necessitem com a Església, acostar-nos a la gent i ser nosaltres bona notícia per la nostra societat.
Moltes gràcies, Sor Lucía Caram, religiosa dominica, argentina, afincada a Catalunya des de fa 21 anys i nova catalana de l'any 2014. Moltíssimes felicitats en nom de Ràdio Estel, també del Setmanari Catalunya Cristiana i, naturalment, de molta gent d'Església i d'altres àmbits a Catalunya. Una abraçada molt forta.
Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
passen 4 minuts i mig de 3 quarts de 8. La veritat és que hem hagut de saltar d'un tema a l'altre per raons de possibilitats de comunicar.
No, està molt bé, és l'actualitat.
És l'actualitat. Teníem previst d'inici, al principi no comunicàvem amb Sor Lucía Caram, però finalment ha estat possible. Algun comentari més sobre aquest reconeixement? Bé, és un premi a l'acció social generosa.
Jo simplement això, jo pensava, sortirà l'Évole.
Recordem que l'altre candidat, el tercer, era Eduard Gratacós, cirurgià prestigiós. És a dir, hi havia tres candidats, com passa habitualment, no? Tres
finalistes. Penso que el tema social és una cosa interessant a premiar.
A mi tampoc m'hauria disgustat que hagués sortit el cirurgià.
No.
Perquè a vegades hi ha gent, diguem-ne, que són més mediàtics, per entendre'ns, o sigui, el periodista Évole, i en canvi, diguem-ne, la tasca de l'altre segurament té una carga de profunditat també molt important.
Recordem que fa dos anys ens va acabar sortir un metge, també, no?
Sí.
Un metge que també havia fet investigacions importants.
Que tampoc no...
I el detall que ha explicat Sor Lucía dels pares del Jordi Évole, que l'han felicitat, penso que...
Sí, és un bon detall.
Molt al seu favor, és un detall molt bonic.
Sens dubte. Bé, doncs, després de parlar amb Sor Lucía Caram, seguim en directe, amics oients, en el Mirador de l'Actualitat, amb l'exconseller Ignasi Ferreres i amb la periodista i membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. Parlem ara de... Vaja, del cas Rato, no sé si volen afegir alguna cosa més del que hem estat dient, perquè aquí bé, han entrat vostès una mica en el fons de la qüestió, que pot ser doncs, el presumpte frau fiscal que aquí s'investiga, el presumpte ús fraudulent...
Passarà factura al
PP, de capitals.
Pregunto jo.
Aquesta és la gran pregunta política.
Clar, jo vaig una mica més a això, perquè això ja jo no tinc elements per dir-ho i seran els tribunals, com deia el senyor Ferreres, que ja decidiran.
Aquest és un cas que esclata a poques setmanes d'unes eleccions municipals molt importants, per exemple. Hi ha uns mesos
de les generals. Ara el senyor Rato ja no és del PP.
Ja no ho era des del cas Bankia.
Però una persona que ha tingut càrrecs de tanta responsabilitat no pot tenir una vida així.
I que podia ser el president del govern espanyol, si Aznar l'hagués elegit, per cert.
Perquè encara que no sigui el fet de ara no sigui del PP...
Sí, però vull dir que és el que diuen...
No té major importància, perquè és molt
recent. No, però l'única cosa que s'ha sentit avui tothom, tots els del PP...
El que és important és que aquest senyor, com deia l'Ignasi Miranda, igual com avui és el cap del govern, doncs el qui és, doncs hauria pogut ser ell. Perquè ell sembla que hi aspirava i era el gran candidat i semblava fins i tot, diguem-ne, que tenia força i impuls per ser-ho. Ho dic bé, per tant, realment ha de fer reflexionar de que gent que han tingut tan alts càrrecs, tantes responsabilitats, i entren en aquesta putrefacció amb l'assumpte. Sí. És desmoralitzador. Però, al mateix temps, també té bo dins de la nostra democràcia que això amb una dictadura o amb un règim autoritari segurament no sabria o passaria dissimulat. I la democràcia, si té alguna cosa bona, diguem-ne, és que ensenyis les vergonyes, però la gent les veuen.
És una de les coses bones. No l'única...
Jo m'he portat aquí una petita revista de premsa internacional, Financial Times, Clarín, a l'Argentina, el TN, a la BBC, Bloomberg, tothom pensa, tots els titulars recollits, doncs, que aquesta detenció desacredita un cop més la classe política espanyola. I això sí que fa mal, perquè realment penso que ben ocupat aquests càrrecs no calia, però vaja. I vull dir una cosa en favor de la senyora Esperanza Aguirre, que de totes les declaracions que he seguit, jo estic escoltant, com saps, la ràdio tot el dia...
Com a bona periodista.
Sí, ha sigut per mi la més clara, la persona que més clarament ha dit que s'han de separar aquestes persones i, penso que ha estat la que ha sigut més clara, que no ha tirat pilotes fora.
És una característica d'aquesta bona senyora, diguem-ne, i ho dic des de la distància, per entendre'ns, doncs té la característica aquesta de dir les coses tal com les pensa, i parlar sense por, i parlar sense embuts, i a vegades això, doncs, amb una disciplina de partit, perquè la gent a vegades mira molt les disciplines de la unitat de partits, li ha costat algun ensurt, algun disgust.
Malgrat tot, és candidata elegida pel partit a l'alcaldia de Madrid.
Clar, penso que en el PP no li dona bo el fet de que es digui, de que es vulgui tirar pilotes fora, perquè la gent està molt cansada, ja jo penso.
Aquest és el problema també greu de la desafecció política, que tantes vegades hem comentat.
burxant una mica més, jo no sé, tampoc no conec interioritats del tema, semblava que alguns mitjans posaven de manifestació la diferència o la discrepància que hi havia entre el comportament que havia tingut el jutge i el fiscal, per entendre'ns.
Sí, o sigui, que són primer, contradictors.
Són una certa contradicció, en el sentit que primer havia de ser detingut i després que havia anat només a revisar el domicili, i bueno, perquè el que va ordenar detindre'l era el jutge instructor.
Tècnicament no ha estat detingut, eh?
Per això, no ha estat. Però, en canvi, a mi, jo també, diguem-ne, encara que com a ciutadà normal, procuro fixar-me en els imatges, diguem-ne, que tenen sobretot força de comunicació, hi va haver un gest ahir que va ser molt significatiu, que teòricament es presenta com si fos de protecció i en realitat és de manifestació de que estàs detingut, que és que quan surt, diguem-ne, i entra amb el cotxe per anar al seu domicili, el policia li agafa el cap i el fa jupir.
Exacte, és la foto que ha sortit.
La foto que va sortir. Que, en canvi, alguna explicació deia... No, i l'ajuda perquè no es doni un cop al cap. Si hagués sigut ministre, diguem-ne, aquest gest no li haurien fet.
Segurament. Però, en qualsevol cas, és una mica també, i això s'ha de dir tot, la pena del Telenotícies, també.
Sí, sí.
Un home que no està ni condemnat ni processat, encara, en tot cas. Bé.
Sí, però...
Però vaja, el cas és com a mínim és de gran
sortida. Fa pudor.
Sí. També s'ha dedicat al mateix Rato, s'ha defensat, dient que ell no té cap societat en cap paradís fiscal, ni fora d'Europa. En tot cas, això, com dèiem abans, la justícia que investigui.
Miri, jo li diré una cosa. La justícia farà el paper que ha de fer, però jo vull dir que una persona que ha estat tan alt, tant el govern espanyol com el PP, com el Fons Monetari Internacional, que es vegi amb aquestes tesitures, això ja és un enorme càstig. Mm-hmm. Ja és un enorme càstig.
Però jo crec que és un enorme càstig per molta gent, no per ells.
Per molta gent, diguem-ne, que torni el màxim de diners que s'hagi apropiat.
Ell continuarà vivint bé igualment, no?
Però vull dir que penso que, diguem-ne, la humiliació que representa una persona que és tan important, perquè a la vida, la importància també de la caiguda és de l'alçada des que caus.
Potser un altre problema de fons, senyors, no sé si estaran d'acord amb això, és la combinació entre poder polític i poder econòmic que ha tingut el senyor Rato. Un home que tenia els seus negocis privats, i això de vegades lligar-ho amb la política no és fàcil.
No, és que jo ja ho he dit, una persona ha de ser honrada i mostrar-ho. Això és el que...
I potser quan fa política separar o deixar de banda els negocis privats, no sé.
És que és també molt important.
És important, sí. Bé, senyors, volia comentar un tema, i és que s'ha tancat la ponència de la llei electoral catalana amb un text que anirà al ple del Parlament sense que s'hagi fixat el tema del repartiment d'escons. Aquesta tan ansiada, podem dir-ho així, socialment i políticament, llei electoral catalana, que no la tindrem, pel que sembla,
jo crec que és
de cara
una
a les eleccions del 27 de setembre.
No, jo crec que és una llàstima. Crec que els partits polítics no estan donant la talla. Precisament en aquesta llei electoral també s'hi volia recollir un aspecte sobre la llibertat de premsa que tampoc no, i el tema dels blocs electorals que tampoc s'hi recollirà finalment. Sí, els partits també fan les dues cares, juguen a les dues cares quan els hi convé.
Mira, això dona la imatge que és un apanyo.
Sí.
És sortir del pas, perquè una cosa que no han fet durant tantíssims anys.
Però si hem de tenir un estat nou, un país nou...
Davant d'unes eleccions, i per tant fan una espècie de cosa mig avortada, per entendre'ns, perquè està clar, anirà al ple del Parlament sense fixar el repartiment d'escons. Bueno, escolti, és una cosa importantíssima, és com es reparteixen els escons, i la lluita, diguem-ne, segurament, per no entendre's durant tots aquests anys, és que un volen escons als llocs on tenen més pes, i els altres on el tenen més altre, i llavors en un lloc cada escó representa 30.000 habitants, i en un altre necessita 120 o 100.000 habitants, per, diguem-ne, per tenir també un escó.
Té una petita
o gran. Hi ha asimetries, per entendre'ns, i trobar aquest equilibri no l'han sabut trobar durant tots aquests anys, no l'han trobat ara, quatre dies de les eleccions.
A la sobrerepresentació que tenen, recordem-ho, les circunscripcions de Lleida, Girona i Tarragona sobre la de Barcelona, que això ha beneficiat uns, ha perjudicat altres...
Sí, i jo, li parlo jo, que sóc lleidatà, i que per tant sóc conscient de que els territoris menys poblats han d'estar primats, diguem-ne, electoralment, per entendre'ns, perquè també és molt convenient en un sistema democràtic que hi hagi representació de, diguem-ne, de tots els territoris, perquè això dona unitat, perquè si si uns territoris que són poc poblats fessin purament proporcional, potser no tindrien cap diputat, amb el qual, diguem-ne, o que sí, amb el qual aquell territori, la gent d'aquell territori es senten, diguem-ne, desenganxats de la comunitat.
Bé, complicat, el tema de la llei electoral.
És molt
veurem
complicat
què acaba
i penós.
Passant. Encara hi ha l'esperança que es pugui arribar a un acord, però queden pocs mesos per les eleccions del 27 de setembre i serà difícil.
Serà difícil d'aplicar-se.
Bé, avui hem compartit la tertúlia d'actualitat al Mirador amb la periodista Teresa Carreras i amb el president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Ignasi Ferreres. Gràcies per la seva presència. Ens queda anunciar per acabar que el 27 d'abril, Festa de la Mare de Déu de Montserrat, hi haurà una cerimònia a Barcelona d'homenatge a les víctimes de l'accident de Germanwings.
Exacte, sí.
Una notícia, doncs, també bonica dintre de la tragèdia i de la tristor d'aquells fets que han afectat molta gent. Segurament molts dels que ens escolten han conegut algú...
Sí, jo mateixa, conec tres persones de Mataró. Que...
Sí, sí, ens ho va dir ara fa uns dies. Sí. Bé, gràcies novament, Ignasi Ferreres i Teresa Carreras. Fins una altra, que vagi bé. Bona tarda.
Bon cap de setmana.